Aprovada la reforma per frenar els abusos amb els lloguers de temporada i per habitacions. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí, amb els vots de les forces d'esquerres, la reforma legal que vol evitar que hi hagi propietaris que saltin els topalls de preus fent lloguers de temporada o per habitacions, Joan Bota.
A partir d'ara, només els lloguers turístics per vacances o per oci podran ser de curta durada. La resta hauran de ser contractes convencionals sotmesos als topalls de preu si són en zones tensionades. Els petits tenidors que ja tinguin el pis llogat el podran continuar llogant com a màxim el preu que estiguessin traient a l'últim contracte.
Parlament, Jordi Corbalan.
La nova regulació s'ha aprovat amb els vots dels grups d'esquerres. Junts s'ha desmarcat dels aspectes troncals i el PP ha anunciat que ho portarà al Tribunal Constitucional. Escoltem la consellera Sílvia Paneque i la juntaire Glòria Freixa.
Perquè l'habitatge torni a ser un dret i no pas una font d'angoixa.
La regulació és necessària, però si es basa en la contenció de rendes, creiem que pot arribar a ser contraproduent i fer desaparèixer aquest tipus de contractes.
Al Catalunya Mitjà d'avui explicarem i analitzarem a fons aquesta notícia, el dia en què el govern assenyala fins a 179 àrees arreu del país on es podrien aixecar els 214.000 habitatges a què es va comprometre el president Illa a l'últim debat de política general. Tornem al Parlament, Sara Riera.
S'han localitzat sols a totes les zones de Catalunya on ara mateix hi ha una alta demanda d'habitatge. Són terrenys que en molts casos encara ni tenen planejament urbanístic, però que el govern s'ha compromès a transformar perquè en un termini de 20 anys s'hi puguin aixecar aquests 214.000 pisos. La meitat, uns 100.000, tindran preus assequibles per la població i per això l'administració ha calculat que caldrà mobilitzar uns 8.000 milions d'euros públics.
Tot això l'endemà del desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, l'assentament més gran de Catalunya, i que aquesta nit ha deixat bona part dels que hi vivien al carrer Miquel Jarque.
La porta de la nau està sota custòdia policial i detectem policia de paisà que vigila aquesta esplanada que s'ha convertit en un campament. Els veïns han repartit menjar i les entitats recullen en quina situació es troba cada persona. Mentrestant, l'alcalde Albiol es referma en que l'Ajuntament no els assistirà.
Per cert, sobre habitatge, el Banc Central Europeu ha de revisar els tipus d'interès d'aquí a un quart d'hora.
El consens dels analistes és que els mantindrà al 2% per quarta vegada consecutiva.
Això a Frankfurt. Mentrestant, a Brussel·les, els líders de la Unió Europea discuteixen com continuar finançant Ucraïna en una cimera on també plana l'acord comercial amb el Mercosur, que és a la corda fluixa, més a la corda fluixa que mai, Jordi Baró.
Sí, els líders s'han obligat a decidir en aquesta cimera sobre Ucraïna, sobre el préstec amb actius confiscats a Rússia que topa amb les reserves de Bèlgica. O diners o sang, ha avisat avui el primer ministre de Polònia. Al carrer, milers d'agricultors europeus descontents amb la retallada d'ajudes i l'acord amb el Mercosur, amb la incògnita de si es firmarà o no dissabte.
De tornada al país, escorcoll policial aquest matí al laboratori de l'IRTA Cressa a Bellaterra.
L'ha ordenat el jutjat que investiga el brot de pesta porcina en senglars en aquella zona.
Amb quin objectiu, Bellaterra, Purificació Barceló?
Bon dia. Doncs volen recollir informació per a la investigació sobre presumpte delicte mediambiental relacionada amb el brot de pesta porcina per determinar si es podria haver originat a l'IRTA Cressa. L'escorcoll ha començat cap a les 9 del matí i participen una vintena d'agents d'investigació criminal i medi ambient dels Mossos i de l'UCO i del CEPRONA de la Guàrdia Civil.
I en temps de cultura, nova iniciativa cultural solidària en Palestina.
El Palau Sant Jordi acollirà un gran concert amb artistes com Bad Giel, Oques Grasses o Lluís Llach, a més de músics palestins, serà el 29 de gener.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça ja sap els rivals que tindrà a la Champions femenina.
I es pot dir que les blaugranes han tingut sort al sorteig perquè evitaran fins a la final l'Arsenal, que són les actuals campiones, Chelsea, Wolfsburg i Olympique de Lió. Per tant, el Barça jugarà els quarts de final o bé amb el París, a qui ja van guanyar ahir, o bé amb el Madrid. El Catalunya migdia repassarem la resta del sorteig, també les reaccions amb la Ruth Vila.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs sense gaire problemes. Hi ha algun tram de retenció en punts habituals d'aquesta hora, la P7 a Cerdanyola, direcció Girona, també la B30 en aquest mateix punt, les rondes de Barcelona, C17 a Parets, però en principi sense incidències. Sí que tenim una derivada dels aiguats d'ahir, continua tallada al Canà per inundació la TP3318 cap a la Nacional 340 i el transport públic, l'R4, té demores que poden superar els 20 minuts i també tenim demores puntuals a l'R11 i l'RL13.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Podem dir que és l'últim dia de tranquil·litat meteorològica d'aquesta setmana?
Sí, de forma tan àmplia, sí. Tenim boires, és l'element més destacat, sobretot les hem tingut al matí, ara moltes d'elles ja s'han desfet o es van desfent, i efectivament demà ja ens visiten novament algunes primeres pluges, però a la tarda i només a la Costa Brava. Aniran arribant núvols. Dissabte, més núvols a gran part de Catalunya, però en principi només plouria la meitat est, és a dir, punts de les comarques de Barcelona i Girona. Diumenge, potser mitja treva, i dilluns potser la pertorbació més activa, i la setmana vinent més fred, i potser a finals de la setmana vinent, abans d'acabar l'any, més pertorbacions. Per tant, entrem en una dinàmica de moviment i sobretot d'aquesta temperatura no pas excepcional la setmana que ve, però sí, més normal per l'època.
Molt bé, doncs ja sabeu, anar escoltant el Francesc Mauri en aquestes entrades al Catalunya.
Sobretot.
Fins ara, Francesc, bon dia.
Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El Parlament de Catalunya ha aprovat la llei que busca posar fi a l'abús dels lloguers de temporada i per habitacions. Alguns propietaris han aprofitat fins ara aquestes modalitats de contracte per esquivar els topalls dels lloguers que preveu la llei. Parlament, Jordi Corbalán, com queda regulat a partir d'ara?
Doncs a partir d'ara només es podrà firmar un contracte de lloguer de temporada quan sigui per a ús vacacional o turístic. Quan es tracti de lloguers per a feina, estudis o tractaments mèdics, els contractes hauran de ser ordinaris, és a dir, hauran d'estar subjectes als topalls. En el cas del lloguer d'habitacions, s'estipula que la suma del preu de cada una no podrà superar el lloguer màxim de tot el pis marcat per l'índex de referència. També es blinden els pisos de protecció a les zones de preus tensionats perquè, quan caduqui aquesta qualificació, no passin al mercat lliure mentre hi hagi emergència habitacional.
I la nova regulació s'ha aprovat amb els vots dels partits d'esquerres.
La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha defensat els canvis.
Perquè l'habitatge torni a ser un dret i no pas una font d'angoixa pels nostres conciutadans.
Junts s'ha desmarcat dels aspectes nuclears de la llei, ha votat en contra de la nova regulació del lloguer de temporada i s'ha abstingut amb el d'habitacions. Escoltem la diputada Glòria Freixa.
La regulació és necessària, però si es basa en la contenció de rendes, creiem que pot arribar a ser contraproduent i fer desaparèixer aquest tipus de contractes.
La popular Àngels Esteller ha anunciat que portaran el text al Tribunal Constitucional.
Perquè entenem que és un projecte de llei contrari al que es necessita i que, a més, atenta contra la propietat privada.
Els grups d'esquerres han celebrat la votació amb retrets a la bancada de la dreta. Parlen Esther Capella, d'Esquerra, Susana Segovia, dels Comuns, i Laura Vega, de la CUP.
Vostès, aquesta part de la bancada, legislen i treballen per la minoria.
En aquest Parlament, per primer cop en molts anys, s'escolta el sindicat de llogateres, s'escolta la PAS.
Avui podem estar una mica contents, però també profundament decebuts, perquè ahir vam fer història. I història va ser el desnonament massiu, més gran de 400 persones que estan al carrer.
Representants d'entitats que defensen el dret a l'habitatge han aplaudit des de la tribuna de convidats la nova regulació dels lloguers.
Aquesta nova llei aprovada avui també dona ara les eines per tal que la Generalitat tiri endavant tota la transformació urbanística que caldrà a Catalunya per tal de poder-hi construir aquells 214.000 habitatges a què es va comprometre el president Salvador Illa en el debat de política general. El govern, de fet, ja ha identificat 179 àrees repartides per tot el país on s'aixecaran aquests pisos en els pròxims 20 anys, Sara Riera.
Són sòls que ara s'hauran de convertir en solars on fer-hi pisos, terrenys, un 60% a Barcelona i la seva gran àrea metropolitana, que en la majoria dels casos ni tenen plantejament o no s'hi ha urbanitzat res de res encara. L'estratègia que coordinarà l'Incasòl és fer possible aquesta transformació i que es pugui créixer de manera ordenada. L'administració calcula que haurà de mobilitzar uns 8.000 milions d'euros perquè el compromís és que d'aquests 214.000 habitatges, 100.000 siguin assequibles. Sílvia Paneque, consellera.
Ens identifica els sectors possibles de transformació de sòl a solars, els prioritza, aquells que ens poden proporcionar bosses d'habitatge de 1.000 habitatges cap en amunt i impulsa totes aquestes accions per convertir-los en solars llestos per edificar.
Abans de construir aquests 214.000 pisos, el govern insisteix que tindran enllestits els 50.000 habitatges protegits a què ja es van comprometre fa un any.
I Mig centenar de persones continuen acampades davant de la nau ocupada de Badalona que ahir els Mossos d'Esquadra van desallotjar. L'Ajuntament de la ciutat es manté ferm i reitera que no els atendrà mentre el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, denuncia deixadesa de funcions per part de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Les entitats socials han començat a fer un cens de les persones desallotjades. Badalona, José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Situació molt dura, la que pateixen aquestes persones. Es renten amb garrafes, cuinen a terra i s'escalfen en fogueres. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Xavier García Albiol reitera que no atendrà aquestes persones. Des d'un acte econòmic li ha contestat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto.
Jo soc molt solidari, govern d'Espanya, però que siguin els ajuntaments o que siguin els veïns qui resolguin aquesta problemàtica. Doncs mirin, en el cas de Badalona, nosaltres ho tenim clar que no anem amb aquesta línia.
El senyor Albiol ha fet una deixadesa de funcions. En aquest àmbit ha fet una deixadesa de funcions. Aquí tothom hem complert la nostra feina. El govern d'Espanya ha fet el que li tocava, la Policia Nacional ha fet el que li tocava, els Mossos d'Esquadra han fet el que li tocava, la Generalitat de Catalunya i Drets Socials ha fet el que li tocava. Però el que li tocava a l'Ajuntament de Badalona, sobretot al senyor Albiol, on està? Més enllà de fer discursos d'odi.
Des d'aquest campament, la Madú també responia a l'alcalde de Badalona.
Escuchaba al Biol que no va a ayudar ni un céntimo a los inmigrantes, ¿sabes? Eso está claro. Nosotros no esperamos nada de él tampoco, ¿sabes? Porque nosotros hemos hecho 4.000 kilómetros atravesando el Atlántico hasta aquí, acá. No tenemos ese miedo. Si venimos acá es para vivir. No somos delincuentes. Es para encontrar un trabajo fijo, una habitación y una vida digna.
Entitats com ara Badalona Acull reparteixen menjar, compreses i bolquers per adults i fan un registre de la situació personal d'aquests desallotjats, segons són sense papers, extutelats o dones vulnerables, per exemple. Aquest cens el reportaran a les administracions perquè actuïn de forma urgent.
I mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona assegura que està atent a la possible afectació que pot comportar a la capital catalana aquest desallotjament massiu ahir a Badalona. Des del govern municipal barceloní s'insisteix que cada ajuntament és responsable de buscar solucions, però reconeixen que no ho poden fer sols. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
Bon dia. La comissionada Sònia Fuertes i la regidora d'Afers Socials, Raquel Gil, creuen que és molt possible que les 400 persones desallotjades ahir a Badalona es moguin i recorden que tenen tot el dret a fer-ho. Pel que fa a assumir un paper actiu en la gestió d'aquest problema, han explicat que ara per ara l'Ajuntament està atent i observant com avança la situació.
Entenem que no pertoca a Barcelona com a municipi generar ara una resposta cap a Badalona. Justament el que pertoca és parlar amb cadascú de com podem generar respostes a cada territori.
Creiem que Badalona ha de ser una part fonamental d'aquesta resposta, però no l'única. Igual que estem demanant que en el cas de Barcelona, Barcelona ha de tenir un paper fonamental, però no l'únic.
Aquestes declaracions s'han fet aquest matí en una roda de premsa per presentar la taula del sensellarisme que l'Ajuntament ha impulsat amb el suport d'entitats socials, sindicats, sindicatura de greuges i federació de veïns, entre d'altres. Tot plegat arriba 24 hores abans que se celebri un ple extraordinari impulsat per Junts i Comuns, que precisament tractarà sobre el sensellarisme i en el qual Esquerra també presentarà propostes. Avui, la regidora Raquel Gil ha assegurat que la taula també està oberta a tots els grups municipals.
Des de primera hora d'aquest matí, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil estan escorcollant el laboratori de l'IRTA Cressa, situat a Bellaterra, al Vallès Occidental, per ordre del jutjat de Cerdanyola del Vallès, que investiga el brot de pesta porcina. Des que es va detectar el brot, a finals de novembre, s'han trobat 26 porcs senglars infectats, tots al radi de 6 quilòmetres de la UAB. Anem a Bellaterra, Purificació Barceló.
Bon dia. L'escorcoll ha començat cap a les 9 del matí i participen una vintena d'agents de dues unitats dels Mossos, la d'Investigació Criminal, Secció Consum, i la de Medi Ambient, i també agents de l'UCO i del Saprona de la Guàrdia Civil. Aquesta acció s'emmarca dins la investigació dels dos cossos per presumpte delicte mediambiental en relació al brot de pesta porcina. Volen determinar si l'origen pot ser el laboratori de l'IRTA Cressa, un dels 5 que es troben en els 20 quilòmetres de l'àrea al voltant de l'inici del brot. Tot i això, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deixava clar que l'acció d'avui no determina que el laboratori del Cressa sigui l'origen de la infecció.
Màxima prudència, forma part d'una investigació promoguda pel propi departament i pel propi govern, i per tant, en aquests moments, com deia el president, no tenim cap dada informació que ens permeti ni negar ni validar. Tot l'impuls i el capteniment del govern perquè finalitzi i es pugui saber l'origen del brot, si és possible.
Recordem que l'IRTA Cressa, la unitat de biocontenció que treballa amb virus perillosos, és de nivell 3/4 de seguretat, és a dir, una de les més segures del món.
D'aquí a 20 segons serà un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar sabrem què fa el Banc Central Europeu amb els tipus d'interès. Ara ho expliquem.
Catalunya migdia. Aquest Nadal regala la novel·la Perfectament imperfecta de Carla Gràcia. Una història descarada, tendra i divertida, basada en fets reals. A totes les llibreries amb l'editorial Univers.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
A l'Agenda del Pagès 2026, apicultors, abelles i mel. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp, l'or, les fires, els mercats. Agenda del Pagès, compren per a tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Catalunya migdia. Passant gairebé 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem abans de la publicitat, ja sabem què ha fet el Banc Central Europeu. Acaba de fer públic que manté els tipus d'interès al 2%. És la quarta vegada que els deixa invariables, Laia Ortega.
De fet, el preu del diner a la zona euro no es belluga del 2% des del mes de juny. D'una banda, sembla que els preus estan continguts, tot i que encara hi ha riscos, i de l'altra, el ritme de creixement de les economies de la zona euro és desigual, però és menys alarmant que mesos enrere. És a dir, que l'entitat que presideix Christine Lagarde no té la necessitat d'estimular l'economia amb una nova rebaixa i es reserva aquesta carta per si fos necessària per més endavant, en aquest cas, ja per al 2026. L'interès d'avui està posat en les noves previsions que farà l'organisme. S'espera que millori lleugerament el creixement previst a curt termini i que prevegi una inflació per sota de l'objectiu de cara a l'any que ve.
Mentrestant, els líders europeus negocien a Brussel·les si concedeixen un préstec de 90.000 milions d'euros a Ucraïna amb els béns confiscats a Rússia en una cimera que s'han marcat com a data límit per decidir-ho. Els diners són fonamentals, segons Kiev, per continuar mantenint el seu esforç militar en la guerra. Bèlgica, però, manté l'oposició a la mesura. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Cimera clau pel finançament d'Ucraïna pels pròxims 2 anys. La Unió Europea vol donar a Kiev un préstec multimilionari, inicialment 90.000 milions d'euros, amb els béns que ha confiscat a Rússia des de l'inici de la guerra. Bèlgica, però, on estan dipositats la major part d'aquests actius, s'hi oposa. Tem les represàlies de Moscou i demana a la resta de socis garanties il·limitades. Bardé Weber, primer ministre belga.
I els progressos són encara insuficients, perquè quedi clar, no he vist mai un text que Bèlgica pugui avalar. Encara no l'he vist. Espero veure-la avui, però encara no l'he vist.
La cimera és el límit que s'ha marcat la Unió Europea per decidir. Brussel·les i alguns governs fan pressió, com el primer ministre de Polònia, Donald Tusk.
Ara tenim una tria senzilla. O diners ara, o sang demà. I no estic parlant d'Ucraïna només. Estic parlant d'Europa. I aquesta és la decisió que hem de prendre. I només és nostra.
Per cert, aprofitant la presència a Brussel·les dels principals líders europeus, hi ha hagut gran mobilització de pagesos que han mostrat la seva oposició a l'acord de lliure comerç amb el Mercosur, que s'hauria de signar dissabte al Brasil. Jordi, doncs són hores clau per saber si aquest acord finalment es firma o no, oi?
Sí, la firma està prevista i Brussel·les insisteix en tirar endavant, però fa front a l'oposició de França i Itàlia, que volen endarrerir-ho amb l'argument que cal més protecció pels agricultors. Pere Roquer, president de SAIJ a Lleida i participant en la protesta, denuncia l'impacte negatiu de l'increment previst d'importacions de països latinoamericans.
Si nosaltres se'ns acaba important car de països on encara ells estan hormonant aquests animals, cosa que aquí a Europa fa més de 30 anys que està prohibit, on les condicions laborals que nosaltres tenim res tenen que veure els que tenen països com Argentina i Brasil. L'únic que provocarà serà pèrdua productiva aquí al territori.
Els pagesos denuncien també la retallada en la pròxima política agrària comuna.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat els assoliments del primer any de mandat en el seu discurs previ a les festes de Nadal. En un to combatiu i hiperbòlic, Trump ha defensat la gestió econòmica i ha parlat de fites que no s'havien aconseguit mai en la història del país. Com a element nou, Donald Trump ha anunciat una paga extra als militars de $1,776, l'any de la independència dels Estats Units. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha decidit acabar l'any amb el que sap fer millor, autoensabonar-se. En això ha consistit el seu discurs a la nació de prop de 15 minuts de durada, un discurs que s'havia especulat que podria consistir en una declaració de guerra contra Venezuela. Però no ha estat així. Trump s'ha penjat una medalla rere l'altra amb frases recuperades de discursos repetits a diari les últimes setmanes.
Aquesta nit, després d'11 mesos, la nostra frontera és segura. Hem aturat la inflació, els sous han pujat, els preus han baixat i la nació és més forta. Els Estats Units són respectats i el nostre país està més fort que mai. Estem preparats per a un creixement econòmic com mai s'ha vist al món.
Evidentment, no ha faltat la crítica ferotge contra l'administració de Joe Biden, el seu predecessor, a qui ha acusat de deixar el país en runes. Entre d'altres coses, ha dit, per haver permès la invasió de milions d'immigrants il·legals.
Al mateix temps, els immigrants il·legals van robar llocs de feina americans, inundant les urgències hospitalàries, rebent sanitat i educació gratuïta pagada per tu, el contribuent americà.
Xenofòbia a banda, Trump, condecorat amb el Premi de la Pau de la FIFA fa dues setmanes abans del seu amic Gianni Infantino, també ha repetit allò d'haver aconseguit acabar amb 7 guerres i fins i tot d'haver contribuït a pacificar el Pròxim Orient per primer cop en 3.000 anys.
I mentrestant, el president veneçolà Nicolás Maduro, que demana ajuda a les Nacions Unides davant la pressió creixent dels Estats Units, que han decretat un bloqueig marítim als seus petroliers i que continuen amb els seus atacs militars al Carib i al Pacífic. El Pentàgon ha matat avui 4 persones en un altre bombardeig contra una suposada narcollanxa. Eva Pineda.
Maduro ha trucat aquesta matinada al secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, per demanar-li una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU. La Xina, que és el principal comprador de cru veneçolà, li dona suport. I Rússia confia que Donald Trump no cometi un error fatal i parla de situació potencialment molt perillosa. El president veneçolà considera el bloqueig una amenaça directa a la sobirania del país, al dret internacional i a la pau. Diu que no abaixarà el cap, però que tampoc no vol un conflicte armat.
Guerra, hemos dicho que no. En Estados Unidos, la inmensa mayoría de la población está en contra de cualquier intervención militar. Que se acabe el intervencionismo, dice en Estados Unidos.
A hores d'ara no està clar si el bloqueig dels Estats Units abocarà Venezuela a la fallida. Per una banda, no afecta tots els petroliers. Per l'altra, aquesta indústria no és l'única font de finançament del chavisme. Els experts consideren que Washington no podrà fer caure Maduro només amb les sancions. N'és un exemple Cuba. I dubten que Donald Trump estigui disposat a una acció que tingui més risc que benefici.
És 3:15 PM. Fem una pausa i de seguida la crònica política, avui un altre cop centrada en Santos Cerdán.
Catalunya migdia.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Vine al Manac a reivindicar la natura amb l'artista Marcelí Antúnez Roca.
Del 20 de desembre al 6 de gener participa en la instal·lació Natura Centrum Est Campament Oval.
Via, 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 visca salvatgia!
No et perdis la rua festiva i amb música en viu que conduirà l'artista.
Consulten les dates al web del Museu Nacional.
Només 15 dies, només al Manac.
Guillermo Francella, Joan Dausà, Chucho Valdés, Miqui Núñez i Laura Escanes a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Un disc és una obra d'art total. En Tarroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Poques hores abans que Sumar i el PSOE es reuneixin per intentar reconduir la crisi pels casos de corrupció i assetjament sexual al Partit Socialista, Pedro Sánchez reclama a Yolanda Díaz que aparqui la batalla. Sánchez obvia les exigències de la vicepresidenta per reflotar el govern de coalició i li replica que l'augment de Vox és per culpa del PP i no pas per la inacció del seu govern. Madrid, Paula Plujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Sánchez intenta calmar Sumar, però tampoc cedeix a la pressió que està fent Yolanda Díaz. No hi haurà canvis profunds a l'equip de govern i replica la vicepresidenta que l'alça de l'extrema dreta no és culpa dels escàndols que esquitxen al Partit Socialista. Reclama, per tant, a Díaz que afluixi la disputa.
Pese a esas discrepancias, yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. Por tanto, ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país nada tiene que ver con la acción del gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox.
Però aquest argument no convenç Sumar, que li exigeix més mesures de cara a la reunió de demà, que quedarà finalment reduïda a una trobada sense ministres de les direccions de tots dos partits per abordar una crisi que desgasta i molt el govern de coalició i on el Partit Popular s'ocapà. Ara citaran al Senat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que creuen que és el màxim exponent de la corrupció de Pedro Sánchez. Alicia García, portaveu del PP.
Zapatero podría estar implicado en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez. Quizá por eso es el único exdirigente socialista que sigue apoyando a Sánchez. Quizá porque si uno cae, el otro queda expuesto.
El PP el vol interrogar i apunten els vincles de Zapatero amb un directiu de l'aerolínia Plus Ultra, detingut justament la setmana passada per utilitzar els diners del rescat de la companyia per blanquejar presumptament diners de negocis procedents de Venezuela.
Per cert, que l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, coincideix amb l'ex número 3 del PSOE, amb Santos Cerdán, que la investigació a dirigents socialistes va començar arran de l'acord amb Junts per Catalunya i la fotografia de Santos Cerdán amb Carles Puigdemont. Però en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Boye ha avisat que s'han trobat proves de corrupció.
Es evidente que al señor Santos Cerdá y a una parte importante del PSOE le han levantado la moqueta a raíz del pacto con Junts. Dicho lo cual, debajo de esa alfombra se ha encontrado de todo.
En relació amb les investigacions per la sortida de Carles Puigdemont durant la visita fugaç a Barcelona l'estiu del 2024, la magistrada que porta el cas ha demanat el buidatge dels telèfons mòbils dels tres Mossos d'Esquadra per suposat encobriment. Ho va demanar l'associació Azteoir i la Unitat d'Afers Interns dels Mossos. Segons Boye, però, aquesta mesura no té cap sentit perquè les operadores guarden les dades només durant un any. I amb el PSOE acorralat pels casos d'assetjament sexual, ara les denúncies també esclaten a les files del Partit Popular i de Vox. Els últims dies, el PP n'acumula fins a 3. I avui ha plegat també el responsable de xarxes de Vox, denunciat precisament per agredir presumptament sexualment un militant menor. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El PP acumula ja 3 casos. El darrer, el de l'alcalde de Xèrica, el País Valencià, ha investigat un jutjat per haver agredit sexualment presumptament dos menors. A Extremadura, l'alcalde de Navalmoral de la Mata està acusat de tenir comportaments masclistes amb una regidora. A tot això s'hi suma el cas que ja coneixíem de l'alcalde d'Algesires, que ha deixat el partit, però no dimiteix. Vox també té problemes. Avui amb la denúncia d'un militant que acusa el responsable de xarxes del partit d'agredir-lo sexualment quan era menor. Ell ho nega i ho atribueix a una operació orquestrada des de l'associació juvenil Revuelta per enfonsar-lo. Fins fa pocs dies, ell era part de la direcció i va denunciar a la fiscalia el suposat desfalc dels responsables de Revuelta, que s'haurien quedat diners de les donacions per a la Dana. Denuncia que ara aprofiten això per fer aflorar uns fets que s'haurien produït fa 2 anys. Una tesi que el partit li compra. Isabel Pérez, portaveu a l'Assemblea de Madrid.
És curiós, no?, que pusiera la denúncia contra Revuelta i que 2 dies després se publicara esta denúncia.
Tot i que fons de la direcció de Vox reconeixen que aquesta coincidència temporal és estranya, afirmen que si no hagués plegat, l'haurien fet dimitir.
La zona dels ports, a l'extrem sud del país, es confirma com un pol pluviomètric de Catalunya, amb 6 dies a l'any de mitjana amb precipitacions per sobre dels 50 litres per metre quadrat en 24 hores. És una de les dades més destacades del nou Atlas Climàtic del Meteocat, un mapa de les temperatures i les precipitacions que hi ha als diferents punts del territori i que retrata els canvis que experimenta el clima del país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. L'Atlas és una espècie de fotografia cartogràfica dels fenòmens meteorològics que tenim a Catalunya. Si ens fixem en el que diu sobre les pluges, destaca la constatació que la zona dels ports és on hi ha més dies amb precipitacions torrencials, per factors que sempre hi han sigut, però també com a conseqüència del canvi climàtic. Marc Prohom, un dels responsables de l'Atlas, ens ho explica.
Això és perquè té una configuració on les muntanyes estan molt ben orientades als vents de l'est o de gregal, i això fa que puguin donar-se aquestes precipitacions, però això va lligat, lògicament, al canvi climàtic, a un mar més càlid i a una situació que potencia els extrems.
Els 110 mapes de l'Atlas també retraten que la tardor ja és al 90% del país l'estació més plujosa. L'estiu i la primavera han perdut pes pel que fa a precipitacions i ja no ens queda pràcticament cap zona amb equilibri pluviomètric, amb pluges regulars durant tot l'any. De les temperatures, l'Atlas confirma una pujada d'un grau respecte a l'anterior període analitzat, el que anava dels anys 60 als 90 del segle passat, situant-nos als 13,1 graus. Les terres de Ponent i la Vall de l'Ebre concentren el màxim de dies amb més de 30 graus. En tenen uns 90 de mitjana. I el centre de Barcelona té el rècord de nits tropicals, amb més de 90 anuals per culpa dels efectes de l'illa de calor urbana.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Atenció a aquestes dades. La desigualtat en el repartiment del temps que homes i dones dediquem a les tasques de la llar no millora. Les dones dediquen el doble de temps que els homes a planificar les feines domèstiques i a la cura dels fills, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
On trobem les diferències més grans?
Doncs, com deia, sobretot en la càrrega mental de pensar en quines tasques s'han de fer, quines són les tasques que s'han de fer a casa. Concretament, 6 de cada 10 dones planifiquen els dinars i sopes de la família davant del poc més del 20% dels homes. La planificació de la compra diària l'assumeixen el 54% de les dones, el doble que els homes. I la neteja de la llar també la planifiquen 6 de cada 10 dones davant d'un 21% només dels homes. I si ens fixem en la planificació de la preparació de la roba que es posen els infants, les diferències encara són més grans. Ho fan el 60% de les dones davant d'un 5% dels homes. Un altre capítol que destaca l'IDESCAT, Òscar, és el seguiment de les comunicacions de l'escola dels fills. Més de la meitat de les dones se'n responsabilitzen davant de només l'11% dels homes, els mateixos percentatges i diferències del seguiment mèdic de les criatures. En general, aquestes diferències són més grans en funció del nivell d'estudis, com més bàsics, més recau en les dones.
Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Acabar l'any estrenant cotxe. Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros amb més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Estic indignat amb les crítiques que hem rebut tu i jo de l'arbre.
Per aquest arbre de Nadal que hem posat a l'estudi de Catalunya Ràdio,
doncs, ha rebut crítiques.
És dels arbres de Nadal més tristos que he vist en molt de temps.
A veure, molt, molt guarnit no estaria, si ens hem de posar crítics.
Oh, i ara estic emocionat, perquè el que ha fet Gemma Herrero amb aquest arbre de Nadal...
Això és un arbre de Nadal.
Fins fa 10 minuts no era un arbre de Nadal.
No, tampoc ho digueu així, perquè
ara,
no és veritat.
Ara és un arbre de Nadal de competició.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Passen 4 minuts de 2:15.
I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí.
Bat Guial, Morat, Lluís Llach o aquests que sentim, els Oques Grasses, entre molts d'altres, actuaran al gran concert manifest per Palestina el dia 29 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cita solidària és la culminació de la campanya global Act for Palestine, que ja ha fet concerts massius a Londres, a París o a Los Angeles, Montse Mas.
També hi seran veus palestines com Zayn, Lina McCool i, si tenen permís d'entrada al país, el roquer
és Osprey B, de Gaza. El cartell, que encara pot créixer, està pensat per a tots els públics. Abel González, booker del Primavera Sound, és un dels qui l'han confeccionat.
El cartell té una part com clarament combativa, amb Lluís Llach, el Fermín Muguruza es va dar-hi també, tenim el Saharaui, el Tinariuen, l'Anna Tijú, en fi, Bad Giel, és que no me'n vull deixar cap. Morat, en un moment on hi ha molt de foco, tenim a Oques Grasses, La Musca amb el Guillem Gisbert, estrelles i veus pròpies del pop d'aquí com la Maia o franceses com la Zao de Sagazán. Com veieu, al final ha acabat passant i acabem tenint un cartell supercomplet.
La cita també comptarà amb la participació de noms de la cultura o l'esport, com la Fura dels Baus, Eduard Fernández i Pep Guardiola. El concert es podrà veure arreu del món en directe per internet i 3CAT serà un dels mitjans oficials. Les entrades es posaran a la venda demà a les 10 del matí. Aniran dels 25 als 45 euros i també s'habilitarà una fila zero per qui vulgui fer un donatiu solidari.
Més coses. Banquete! El Cirque du Soleil obre a Tarragona aquest vespre la gira europea de la nova versió de l'espectacle Obo. És l'únic lloc de Catalunya on es podrà veure la producció, que també passarà per ciutats com Londres, Lisboa, Madrid o Roma. Ricard Buigas ha assistit a un dels últims assajos.
La companyia canadenca fa uns dies que s'ha instal·lat a Tarragona per fer les últimes proves abans d'arrencar la gira d'Obo. És un espectacle ambientat en el Brasil molt consolidat que arriba a Europa amb novetats, com ha explicat la portaveu del show, Jenny Mallet.
Obo's been around for... Obo porta al voltant de 16 anys, es va crear l'any 2009. Hem fet diverses versions d'aquest espectacle amb el qual ja hem fet gira a nivell mundial. Però l'estrena europea d'aquesta nova versió, creada fa menys d'un any, la fem aquí, a Tarragona.
In Europe, here in Tarragona.
La cinquantena d'artistes que actuen a Obo han estat assajant els seus números a la Tarracorena plaça. Hi ha persones de 25 nacionalitats. Lola Pintos és de Buenos Aires, l'Argentina.
Yo hice gimnasia antes, gimnasia artística en Argentina, y lo que hacen es, claro, convocar gimnastas que tienen una base como para enseñarles la disciplina, la técnica y todo.
El Cirque du Soleil va portar els seus espectacles al resort de PortAventura entre el 2015 i el 2016, però mai havia aixecat a la carpa a Tarragona, on s'hi estarà fins diumenge.
I ara, llibres. Sí, ahir us vam parlar d'un llibre que aquest any, 2025, ha passat a ser tot un èxit de manera fulgurant, El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca. Avui us parlem d'un altre que ha fet el contrari. Ha crescut a poc fins a convertir-se en un esdeveniment literari de primer nivell. És La península de les cases vacies, de David Uclés, que es va publicar fa gairebé 2 anys i que ara és un long-seller, amb 270.000 exemplars venuts i que tancarà l'any com el més venut en castellà, Montse Camps.
Sí, la història de la Guerra Civil explicada en clau de realisme màgic ha atrapat milers de lectors i tot i que l'obra d'Uclés va ser rebutjada per diferents editorials fins que Siruela es van adonar del que tenien entre mans. Ofelia Grande n'és la directora.
La verdad es que fue un libro que desde el primer momento nos pareció que tenía algo, no sé si raro es la palabra, pero un libro diferente. El tema del realismo mágico en España en estos tiempos es una cosa un poco extraña. Le da la vuelta a la cabeza en muchas escenas y en muchas ocasiones.
Però a més de la qualitat, hi ha un altre element clau per l'èxit.
Yo siempre lo digo, que los libros que tienen éxito no se debe solo al libro. También hay un autor y un personaje, alguien capaz de comunicar bien su libro, a quien quieren los libreros.
I ha anat fent una cursa lenta fins a arribar a la 26ª edición.
Fíjate, el libro salió en marzo de 2024 y explotó, de verdad, explotó en el sentido que hoy lo conocemos en diciembre. O sea, hace un año fue cuando realmente el libro se convirtió en un fenómeno y hasta hoy, que sigue igual.
L'èxit ha arribat tan lluny que ja s'ha traduït a 12 idiomes i es convertirà en una sèrie.
Per cert, ja s'han seleccionat les 10 obres que opten al Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Són llibres que, segons el jurat, destaquen per la qualitat i diversitat. Els autors finalistes són Toni Sala, Víctor García Tur, Miquel de Palol, Alba Dalmau, Melcior Comas, Lluís Llort, Antònia Carré Pons, Quim Espanyol, Carles Fenollosa i Víctor Record. El guardó s'entregarà per primera vegada dins de la Gala de la Nit de les Lletres Catalanes, que es farà al MNAC el dia 14 de març. És el més ben dotat per una obra publicada i el guanyador rebrà 25.000 euros. I la 31ª edició del Barnasants, el cicle de cançó d'autor, homenatjarà Robe Iniesta i tancarà amb un espectacle de Montse Castellà. El tret de sortida el donarà el 27 i el 28 de gener l'espectacle Llac, gener 76, 50 anys, Valerio Vareda.
Dos concerts en què música de diferents, músics de diferents generacions repassaran el recital que es va veure fa 50 anys. El Barnasants entra en una nova etapa amb Marçal Girbau com a nou director, substituint Pere Camps, i ho fa amb aquest desig.
El que a nosaltres ens agradaria és que d'aquí 5 anys el Barnasants hagi aconseguit consolidar aquesta base que té de públic fidel, consolidar-la fins al punt que el Barnasants actuï de veritable prescriptor de propostes i, per tant, que el públic respongui per la marca, més enllà dels noms, de les modes, de les dinàmiques del mercat.
Fins al 10 de maig, el Barnasants ofereix 59 recitals. Més de la meitat són propostes liderades per dones, un 10% produccions pròpies. Una quarta part les presenten artistes de menys de 30 anys i la meitat són nous treballs discogràfics. Es farà un homenatge al líder d'Extremoduro i s'hi podrà veure, entre d'altres, Feliu Ventura, Brahms, la italiana Carmen Consoli i Marc Parrot.
Catalunya migdia.
Des de l'any fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Podríem tenir un clàssic, un Barça-Madrid, als quarts de final de la Champions femenina.
Sí, s'ha fet avui el sorteig i podria haver-hi aquest clàssic a quarts de final. El sorteig en general ha anat bé per a les blaugranes. Victòria ahir per 0-2 al camp del París. El Barça ha accedit al sorteig de la fase final de la Champions femenina directament als quarts de final. Avui s'ha fet aquest sorteig, al migdia, Nyon, Suïssa, i el que dèiem, Ruth Vilà, les blaugranes han tingut sort.
Sí, sobre el paper ha estat un bon sorteig pel Barça. Anem a pams, les blaugranes ja saben que jugaran als quarts de final contra les guanyadores del partit entre el París Futbol Club, que és el que deies que van superar ahir per 0-2, i el Madrid, i que aquesta eliminatòria, la tornada, serà a casa. Després han quedat en una banda del quadre que fa que evitin fins a una hipotètica final, si és que hi arriben, dos dels rivals més complicats, l'Olympique de Lió i el Chelsea. És a dir, que el Barça només es trobaria l'Olympique de Lió i el Chelsea si és que arriba a la final, i ells també ho fan. I també evita l'Arsenal, que és veritat que ara no estan al seu bon moment de forma, però que són les vigents campiones. De les quatre caps de sèrie, la que queda per la banda del Barça és el Bayern, un Bayern que jugarà contra les guanyadores de l'Atlètic de Madrid-Manchester United. Aquests quarts de final, que són la primera eliminatòria que haurà de disputar el Barça, jugaran entre el 24 i 25 de març l'anada i l'1 i el 2 d'abril la tornada.
I l'equip masculí avui té festa, tornarà demà als entrenaments per preparar l'últim partit de l'any. Diumenge juguen al camp del Villarreal, a priori un dels equips que ha estat més en forma fins ara a la Lliga, tot i que Ramon Salmurri arribarà a aquest partit, diríem, en el moment més baix de la temporada del Villarreal, i en canvi amb bona dinàmica al Barça.
Sí, tocat en una setmana negra, Laia, tot i que si tu mires la classificació de la Lliga, a hores d'ara hi ha 8 punts de diferència entre el Barça, que és líder, i el Villarreal, que està a tercer, però el Villarreal té 2 partits menys i depèn de si mateix per ser campió d'hivern, que és una fita que mai ha succeït en la història del conjunt groguet. Són uns números espectaculars en Lliga, 15 partits i només 2 derrotes, però és un Villarreal que arribarà molt tocat, perquè d'entrada ve de perdre en Copa contra el Racing de Santander, un equip de segona divisió, és veritat, el líder de segona divisió, i el tècnic Marcelino admet que ha estat un cop molt dur pel seu vestidor, un vestidor que, a més, veu com té 9 futbolistes lesionats i que aquesta mateixa setmana ha quedat també eliminat a la Lliga de Campions. Parlem d'un costat de l'equip menys golejat i dels més golejadors del campionat de Lliga, però de l'altre, d'un conjunt que en una sola setmana ha vist com quedava eliminat de 2 competicions. Tot això davant un Barça que viu una inèrcia contrària, que està en ratxa, de fet, des de la derrota a Stamford Bridge en Champions, només fa que encadenar victòries. 6 de consecutives i només 7 si només mirem el campionat de Lliga.
Doncs ara ho deia el Salmurri, el Villarreal va quedar eliminat ahir dels 16ens de la Copa. També van quedar eliminats el Celta, el Llevant i el Sevilla, equips de primera divisió. El Madrid es va classificar, però Marcos García, patint més del compte, van guanyar 2-3 al camp del Talavera.
I la sensació avui a Madrid, aquest run-run a la capital espanyola, és que la victòria no només no reforça Xavi Alonso, el tècnic, sinó que l'afableix i força, sobretot per la imatge que va donar l'equip i per algunes cares d'Alonso a la banqueta, impotent. I és que el Madrid va passar amb patiments, amb alguna protesta arbitral, fins i tot del Talavera de la Reina, que considerava injustes algunes decisions. Xavi Alonso tirava de tòpic i deia allò de "la Copa és així".
Pues estas cosas que pasan en la Copa, ¿no? Nos ha pasado a nosotros, también he visto que ha pasado a otros equipos y incluso después ya con el 1-3, que ha sido importante ese gol, hemos concedido esa falta, ese 2-3 y han apretado, el Talavera se ha venido arriba, la gente también.
També ahir a la Copa repassem sorpreses. Cultural Llaonesa 1, Llevant 0. Albacete 2, Celta 2. Amb classificació de l'equip manxec als penals, per tant, fora el Celta. Racing de Santander 2, Villarreal 1. Marcadors més previsibles. Atlètic Balears 2, Atlètic de Madrid 3. Aquí també va passar just l'equip matalasser. Osca 2, Osasuna 4. Bé pels navarresos. I a la pròrroga, Alavés 1, Sevilla 0.
I per analitzar l'èxit de l'Espanyol aquesta temporada, el Sergi Andreu ha posat la lupa en els gols que l'equip de Manolo ha fet a pilota aturada, perquè juntament amb l'Osasuna i el Barça és l'equip que més rendiment ha tret amb aquest tipus d'accions.
Sí, el gol de Cabrera, dissabte passat en la victòria contra el Getafe després d'un corna, és el setè que fa l'Espanyol aquesta temporada. 7 de 20, un 35% del total. 4 d'aquests han nascut d'un corna, 2 d'un servei de falta i un altre d'un servei de banda. Si a sobre hi suméssim els 3 gols de penal, serien 10. 10 de 20, un 50% del total. El tècnic perico Manolo González reconeix que treballen moltíssim aquestes accions i que moltes d'aquestes jugades ja les feien en categories inferiors.
L'acció del gol és una acció que fèiem a la Penya Deportiva o que fèiem al Badaona o que inclús a la Muntanyesa també la fèiem. És una acció d'estratègia que l'hem fet tota la vida i que ens dona punts, perquè al final són categories que la pilota aturada és molt important i a primera edició també et dona punts. Llavors, això ho has de cuidar, ho has de seguir treballant, perquè et dona, si creus com els jugadors creuen, et dona molt, i penso que és molt, molt important, i per sort és una feina de tothom i dels jugadors que també hi creuen molt.
La primera divisió, l'Espanyol, l'Osasuna i el Barça encapçalen el rànquing de gols a pilota aturada amb 7, tots 3, i tanquen la llista el Mallorca i l'Elx, que només n'han fet un cadascun.
I avui el Girona toca Junta General d'Accionistes, serà aquesta tarda, i es preveu, això sí, força tranquil, Eduard Solà.
Amb la presència de representants dels màxims accionistes, no hi ha espai per a res més. S'aprovarà tot el que es porti a votació. De fet, i tenint en compte que la Junta d'Accionistes de l'estiu ja es va fer el canvi de consellers, un altre cop amb l'entrada dels representants del City, que havien hagut de sortir per la coincidència dels dos clubs a la Lliga de Campions, la Junta d'Accionistes d'aquesta tarda, a partir de les 4 a Montilivi, té com a punts destacats l'ordre del dia l'aprovació dels comptes de la temporada anterior, la 24-25, i l'aprovació del pressupost per l'actual. Mentrestant, a l'aspecte purament esportiu, la plantilla continua preparant l'últim partit de l'any, diumenge a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid, que hi va tenir partit de Copa i que arribarà quart a la classificació després d'haver perdut en els dos últims desplaçaments, això sí, als camps del Barça i l'Atlètic Club. A l'última visita de l'equip de Simeone Montilivi, l'últim partit de la temporada passada, 0-4, amb un hat-trick de Sorlot en menys de 25 minuts. De fet, en els 10 enfrontaments a la Lliga, només una victòria pel Girona, la d'ara fa gairebé 2 anys, amb un gol d'Ivan Martín al 4-3 en temps afegit. Això sí, en els últims 7 enfrontaments a la Lliga, 6 derrotes pel Girona.
Seguim parlant de futbol. Luis Enrique està més Luis Enrique que mai. El tècnic asturià es mostra eufòric després de sumar el sextet l'any 2025.
A la final de la Copa Intercontinental, PSG 1, Flamengo 1 i victòria dels francesos als penals. El porter rus del PSG, Matvei Safonov, va ser l'heroi de la final. 4 penals aturats a la sala de premsa. Luis Enrique, desfermat.
Creo que este año 2025 es un año irrepetible para el Paris Saint-Germain. Un año inolvidable. 6 trofeos, pa mal. Y fo continué. Hombre, 4 títulos no. Suma, sube.
6.
O sea, hombre, hostia, que se te han caído 2 trofeos por ahí, ¿no?
Creo, he dicho que...
Hostia, España, España. Spain is different.
Se te han caído 2 trofeos por ahí. Está mal. El PSG de Luis Enrique ha guanyat la Champions, la Lliga, la Copa, la Supercopa francesa, la Supercopa d'Europa i ara la Copa Intercontinental. Aquest any el PSG només ha perdut el Mundial de Clubs.
Farem ara una pausa i després...
Una victòria molt important en aquesta segona fase d'Eurolliga.
Molt bona segunda parte.
Tenemos el talento y poco a poco, paso a paso.
Ho heu sentit, ple de victòries catalanes a les competicions europees de bàsquet.
Catalunya migdia.
Aquest Nadal, Corbera torna a bategar amb la màgia del seu pessebre vivent. Més de 200 actors donen vida a escenes plenes de tradició, llum i emocions en un escenari natural i únic de 14.000 metres quadrats. Viu l'experiència del Nadal com mai. Entrades a pessebrecorbera.cat.
Tornes a casa per Nadal i la teva mare segueix amb el mòbil de sempre o el teu pare demana una cafetera nova? Aquestes festes amb MediaMarkt regala sense estrès i omple l'arbre de regals amb noves ofertes. MediaMarkt.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal, i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Enderroc Llibres presenta...
Dream a little dream.
150 anys en veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que te l'ha enviat?
Des d'aquí Ramon Lacoca, que no estic entenent res.
Endavant, persona.
Que n'hi haurà un trosset per mi.
Però saps qui és o no, Berta?
El meu pare.
Ah,
no t'ha fet gaire il·lusió, això.
Has rebut un berenar, no?
Oh, sí, una sorpresa.
Jo li se l'he dit! Jo visc a Holanda, us escolto sempre i volia compartir alguna cosa amb elles.
Saps qui te l'ha enviat?
De ma mare. Hola, Tània. Ha intentat dissimular i no m'ho ha volgut dir, però...
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga...
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
9 minuts i les 3 de la tarda. En bàsquet, ahir victòries de l'Uni Girona, el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona. El Barça, mentrestant, torna demà a jugar a l'Eurolliga i es mentalitza també perquè obrirà l'any Ernest Macià jugant sense la seva afició.
Doncs sí, dia 6 de gener, dia de Reis, el Barça hauria i rebrà el Maccabi de Tel Aviv, però aquell dia els nens no podran veure el Barça de bàsquet des del Palau Blaugrana perquè el partit es jugarà a porta tancada per mesures de seguretat, que són bàsicament les mateixes mesures que ja han seguit altres clubs, com el Manresa, el Joventut, Dubai l'altre dia, València, Tenerife, etc. Doncs el Barça també impedirà l'entrada de tothom, dels seus aficionats i dels altres, en un partit que tradicionalment ja provoca certa polèmica, requisaven, per exemple, banderes de Palestina per evitar un conflicte dins el pavelló, doncs bé, en l'actual escenari geopolític encara més, partit a porta tancada, i a més és que hi ha manifestació prèvia a les 7 del vespre davant del Palau Blaugrana, convocada per la plataforma pel boicot esportiu a Israel, com a Badalona ara fa uns dies. Per tant, amb aquest escenari, el Barça decideix tancar portes i ja ha dit que tornarà els diners de qui hagi comprat les entrades o la part proporcional de l'abonament. I això, evidentment, fa que el gran beneficiat sigui l'equip de fora, perquè no haurà de jugar contra 6.000 aficionats rivals. En l'aspecte esportiu, el gran perjudicat, tal com reconeix Xavi Pasqual, és el Barça.
Ens perjudica, clarament ens perjudica. Jugar al Palau sense el nostre públic ens perjudica, com, per exemple, li va perjudicar l'altre dia el Dubai Basketball, que amb el seu camp és molt, molt fort i sense públic no ho va ser tant. És una realitat.
Això ho ha dit ara fa una estona Xavi Pasqual a l'entrenament previ al partit de demà, que a l'Eurolliga enfrontarà Barça i Baskonia. Demà te n'ampliaré una miqueta més d'informació, però ja et puc dir que d'entrada pinta que la Provito la jugarà i que Jan Vesely també. En canvi, sembla que qui no, perquè arrossega una mica de molèsties al pubis, és Toko Shengelia. I d'altra banda, t'he de dir que tot això arriba també a poques hores del Barça Penya d'aquest cap de setmana, pel qual hem mirat preus d'entrades i ara mateix ja només queden entrades que oscil·len dels mòdics preus de 115 euros a 163, evidentment zones VIP ja ni en parlem, i entrades de visibilitat reduïda que també en queden poques.
D'un-hi-do els preus per aquest partit, ara que deies entrades VIP, avui també han sortit a la venda les entrades VIP del clàssic Barça-Madrid del mes de maig de futbol al Camp Nou. 4.000 euros.
No els porto.
Cada entrada, no, jo ara mateix tampoc. Però vaja, tornant al bàsquet, el que dèiem, ple dels equips catalans. Ahir l'Uni Girona va guanyar el Carolo francès per 68-83 a l'Eurolliga i manté el lideratge del seu grup, i també van guanyar el Baxi a l'Eurocup i la penya a la Champions FIBA.
Exacte, victòria del Joventut sense Ricky ni Birgander perquè descansessin, i amb un Sam Dekker que és un dels millors jugadors dels últims anys però que probablement deixarà el Joventut. La penya ja estava classificada, per tant és una victòria a la pista al Xolet que no té transcendència, però els hi fa acabar la fase de grups impoluts, han guanyat tots els partits. I la bona notícia, o encara més bona, és la del Baxi Manresa, que va guanyar pista contrària, ha fet un pas per classificar-se molt important, i a més és que va debutar molt bé un dels qui estan creats a ser, això, aquesta vegada sí, el màxim anotador de l'equip, i ahir va demostrar que té molta qualitat. Eli Brooks va acabar amb 19 punts i també va debutar Ferran Bassas.
I si parlem de bàsquet base, des d'avui fins dissabte se celebra tot un clàssic d'aquestes dates, que és el torneig júnior de l'Hospitalet, arribar a l'edició 46 enguany. Mariona Serra.
Un torneig important que compta amb la presència de vistaires de l'ACB, l'Eurolliga i la NBA. A més, el guanyador aconseguirà una plaça per disputar el torneig Adidas Next Generation, el campionat organitzat per l'Eurolliga. En la primera fase, el torneig està dividit en dos grups. En l'A hi participen l'Hospitalet, el Real Madrid, els Alguiris Kaunas i el València Bàsquet, mentre que el grup B està format pel Barça, la Fundació Baskonia Alavés, el CAC Mega Bàsquet i el Joventut Badalona. Avui i demà els equips competiran dins del seu mateix grup. Dissabte es disputaran els enfrontaments encreuats entre grups, amb les semifinals i la final, i a més també podran gaudir d'un concurs de triples. Escoltem Francisco Caballero, director del torneig.
Comptem amb 8 dels millors equips a nivell europeu, no? I jugadors que probablement en 2-3 temporades estaran jugant Eurolliga o fins i tot NBA.
El torneig ha començat amb el partit entre el Madrid i l'Hospitalet, en què els madrilenys s'han imposat per 127-49. S'ha disputat el complex esportiu municipal l'Hospitalet Nord, que acollirà tots els enfrontaments de la competició.
I tot i que encara estem a meitat de temporada, l'hoquei patins blaugrana ja apunta cap endavant i posa el focus a garantir-se el futur d'alguns jugadors, Marta García.
En menys de 24 hores, el Barça d'hoquei patins ha anunciat que segueixen fins l'any 2029 Xavi Barroso i Sergi Aragonès. Gavi Cairo, el mànager esportiu de la secció, parla d'Aragonès, però argumenta també les dues renovacions.
Esperem de que realment continuï amb aquesta projecció que ha demostrat des de fa 2 anys que va arribar, i sobretot fomentem el fet de que apostem per la gent de la nostra base, que ha passat per el nostre formatiu, i tant com el Xavi Barroso fa poc i com en aquest cas el Sergi Aragonès, són jugadors que simplifiquen perfectament la nostra aposta per al formatiu.
Gavi Cairo insistís que renovar jugadors d'ací garanteix una aportació extra en implicació i caràcter que pot marcar la diferència. El Barça lidera la Lliga d'Hockey Patins, empatat amb l'Igualada, i és tercer del seu grup de la Champions, per darrere del Porto i empatat amb el Trissino italià.
Avui fa tot just 2 setmanes, el nedador Carles Coll va guanyar l'or als 200 metres braça a l'Europeu de Piscina Curta de Lublin, a Polònia. El tarragoní del Club Natació Sabadell passa ara les festes a casa, i el David Ubach ha anat a la trobada nadalenca del Sabadell amb la premsa i has pogut parlar amb ell.
Carles Coll ha fet balanç del seu recent èxit a l'Europeu en una modalitat, els 200 braça en piscina de 25 metres, de la qual també n'és el campió mundial. El tarragoní del Sabadell vol traslladar ara aquest rendiment a la piscina llarga i, sobretot, vol equiparar les seves prestacions dels 200 braça també als 50 i als 100 metres, uns 50 braça que s'estrenaran al programa olímpic. Tot plegat, doncs, de cara ja als Jocs de Los Angeles del 2028.
En el nivell que estic ara en 200 braça, m'agradaria estar en el 50 i el 100 també, per poder tindre 3 opcions reals, doncs, a pujar-me al podi. I jo crec que si només em tanco les portes en el 200 braça, clar, només seria una oportunitat i a mi m'agradaria tindre en 3.
Ara, els següents reptes de Coll seran l'Europeu de Piscina Llarga de l'estiu a París i a finals de 2026 el Mundial en Piscina Curta de la Xina, on ha desvelat que atacarà el rècord del món de la seva prova predilecta, aquests 200 braça.
en futbol platja, un dels millors jugadors del món de la història d'aquest esport, el torrenc Llorenç Gómez, ha anunciat la seva intenció de tornar a competir l'any que ve després de la seva retirada el 2021 per culpa de les lesions, Carles Vila.
Llorenç Gómez va ser escollit millor jugador del món, a més de ser una peça clau a la selecció espanyola i haver jugat a les lligues més importants d'aquest esport. Ara compaginarà la seva feina com a tècnic amb la de jugador.
Torno al futbol platja a partir del 2026 i no és una tornada al passat ni una decisió presa per inèrcia. És una elecció conscient, madura i profundament alineada amb el moment que estic vivint com a persona i com a esportista. Durant molts anys, la meva relació amb la sorra ha estat intensa, exigent, plena d'emocions, títols i aprenentatges. Les lesions van marcar el final de la meva etapa com a jugador i vaig haver d'aprendre a conviure-hi, escoltar-les i a respectar-les. Avui no torno negant-les, torno havent après a viure amb elles.
Un dels clubs on Gómez en jugarà l'any que ve serà el Gènova italià, on també s'ocuparà de la direcció tècnica.
Altres temes del dia, Marta, comencem per waterpolo.
Un total de 3 waterpolistes catalans, 2 en categoria masculina i un de la femenina, opten el premi de millor jugador o jugadora del 2025, segons la Federació Europea de Natació. Són Nona Pérez, del Sant Andreu, Bernat Sanahuja de l'Atlètic Barceloneta i Álvaro Granados del Prorreco italià i aspiren 5 finalistes.
En handbol, convocatòria de Jordi Rivera.
7 catalans per al trofeu internacional de Navarra són Ian Terrafeta, Jan Gurri, Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández, Víctor Romero i Ignacio Biosca, a més també de Marcos Fis, que és jugador del Balomano Granollers. En esta llista també hi ha el porter Sergei Hernández, ara del Magdeburg, però que a partir del pròxim estiu serà porter blaugrana al torneig de disputa del 8 a l'11 de gener.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports com sempre al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.